Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença a la cadena COPE Catalunya Andorra Converses, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, d'ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
També amb nosaltres la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
I l'Àlex Salmon, de TendenciasHoy.com. Bona tarda, Àlex. I també columnista del periòdico. No ens oblidem d'això, eh? Podeu llegir-lo habitualment al periòdico de Catalunya. El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Nacho Martín Blanco, que és portaveu de Ciutadans del Parlament de Catalunya. Bona tarda, senyor Blanco.
Què tal, Carlos?
Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Molt bé. Com va la vida política pel Parlament?
Doncs
Parlament, un Parlament agitat, eh?
Bé, dintre, si no entrem en detalls.
Sí, no?
Sí, no, la veritat és que bé. El Parlament, jo crec que el nostre grup està fent una bona feina. Mm-hmm. I més enllà, després entrarem, suposo, en la nostra feina parlamentària, però també al Parlament passen coses que no m'agraden
surrealistes. Per cert, la setmana que ve, si no m'equivoco, vosaltres heu presentat una proposició per reprovar a la senyora Laura Borràs, que és la presidenta del Parlament, després del que jo dic, tantes i tantes mentides que aquesta senyora ha dit al voltant del cas del copaire Pau Juvillà, aquest diputat que se l'havia de fer fora segons la Junta Electoral, que la senyora Borràs no el volia fer fora, va fer mans i mànigues per no fer-lo fora. En fi, acabarà reprovada la senyora Borràs, o, com és previsible, el rodet independentista ho impedirà?
Estic convençut que els partits independentistes intentaran que no sigui reeixida la nostra proposta de reprovació, però el que és evident és que la senyora Borràs mereix una reprovació per la seva manera d'exercir la presidència del Parlament, que és radicalment despòtica i autoritària. Per tant, sí que considero que la senyora Borràs hauria de ser reprovada. Ha demostrat el seu sectarisme, el seu fanatisme com a presidenta, i l'altre dia va estar senzillament aquí a la Meridiana tallant il·legalment una de les artèries principals de Barcelona. Després, fins i tot, que el govern, diguem-ne, que està en coalició al seu partit, decidís, el conseller d'Interior decidís declarar il·legals aquests talls. Per tant, la seva visió, la seva visió institucional és tendent a zero. Té un sentit de la responsabilitat molt peculiar, i per tant jo crec que mereix una reprovació del Parlament. Per desgràcia, els partits separatistes segurament tancaran files entorn d'una de les seves lideresses. Clar. I ella està en una campanya constant contra Pere Aragonès. És evident que ella no deixa cap oportunitat per fer intervencions al Parlament extralimitant-se la seva funció com a presidenta. Ella hauria d'exercir la presidència amb neutralitat i imparcialitat, i fa una presidència absolutament parcial, intentant projectar-se davant de l'opinió pública com l'alternativa a Pere Aragonès. Jo crec que això és una evidència.
Clar, el cert és que la figura de la presidenta o del president del Parlament és una figura institucional, representes a la institució, però jo crec que, en fi, aquesta pèrdua de representar la institució per part de la presidència s'ha perdut no per part només de la senyora Borràs, sinó podem veure també amb el Roger Torrent, amb la senyora Forcadell, abans amb el senyor Benach. Vull dir que ve de molts anys que s'ha perdut aquestes formes de la presidència del Parlament. Què passa? Per què?
És que jo crec que a Catalunya estem patint una cosa, un fenomen global, que és el fenomen d'aquesta era populista que viu el món. Però concretament Catalunya, com es manifesta aquest populisme, és amb el separatisme, també, òbviament, amb els moviments que tenen incidència a tot Espanya, amb el sorgiment de Podemos, etc. Però a Catalunya és molt singular el populisme nacionalista que ja ve de molts anys, aquesta idea, diguem-ne, del poble que es rebel·la contra les elites, suposadament
el poble.
Suposadament unitari i homogeni, que es rebel·la contra un enemic exterior. Doncs això ja fa molts anys que corre aquesta brama per Catalunya, i no és una cosa privativa de la senyora Borràs, però és veritat que segurament la senyora Borràs o el senyor Torra abans ho han sublimat. Ja el senyor Torrent havia exercit una presidència molt parcial i molt poc neutral. La setmana passada el Tribunal Constitucional ens va donar la raó amb un recurs d'empara que havia presentat nosaltres davant del Constitucional per l'acceptació a tràmit d'un seguit de propostes de resolució de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, que eren clarament tendents a recuperar el cop d'estat de l'any 17, i això ho va fer el senyor Torrent. Però clar, la senyora Borràs ha arribat a un punt ja, diguem-ne, jo crec que ha institucionalitzat la mentida. A Catalunya s'ha normalitzat una forma de fer política en la qual la mentida és assumible en termes polítics, i això, per desgràcia, el que fa és degradar la democràcia. Degradar la democràcia per moltes coses, perquè les institucions les estan fent malbé amb aquest exercici despòtic del poder. Estan menystenint d'una manera gairebé arribant a la deshumanització de l'adversari polític. Això és molt propi del que aquests autors autors del llibre Com moren les democràcies, com moren les democràcies, dos autors que són molt interessants, un d'ells es diu Levitsky, i deien precisament això, que hi ha uns aspectes que demostren que el populisme pot acabar amb la democràcia. La democràcia s'ha de cuidar, i aquí a Catalunya, per desgràcia, el separatisme, lluny de cuidar la democràcia, el que està fent és degradar-la per assolir els seus objectius polítics.
Però sembla ser, doncs, que la mentida és un valor, no, ara mateix, en la política, lamentablement, no? En aquest sentit, hauria de plegar la senyora Borràs?
Sens dubte. Jo crec que hi ha molts motius per exigir la renúncia, la dimissió de la senyora Borràs al capdavant del Parlament, entre d'altres, aquesta actitud tan poc institucional. Ella hauria de mantenir un paper institucional com a presidenta. Quan parla ella, està representant el conjunt de la ciutadania de Catalunya, el conjunt de la cambra i, per tant, el conjunt dels ciutadans que hem votat les forces polítiques representades al Parlament. I parla d'una forma molt maniquea, molt poc imparcial. I jo crec que això justifica la nostra sol·licitud de reprovació i l'ulterior admissió de les seves responsabilitats i dimissions, però òbviament no ho esperem,
Nacho. Qui vulgui continuar la conversa, doncs endavant, va.
Doncs començo jo. Enllaço amb això que deia del Tribunal Constitucional, que els ha donat la raó amb aquest recurs empara. Vostès han estat molt beligerants a l'hora de demanar en cada moment empara a la justícia o a la Junta Electoral, segons els casos. També amb el cas de Pau Juvillà van ser molt, molt ràpids a l'hora d'exigir que es complís les resolucions de la Junta Electoral. Hi ha qui diu que aquesta exigència extrema al final que fa és alimentar l'independentisme i el seu victimisme. En un moment en què l'1 d'octubre sembla que ja comença a quedar enrere, té sentit continuar seguir sent tan beligerants a l'hora d'exigir qualsevol compliment?
Defensar l'estat de dret sempre té sentit, i nosaltres el que fem és defensar les institucions del nostre estat democràtic de dret, i defensar la submissió dels poders públics a la justícia és una exigència democràtica, i nosaltres ho fem precisament per això, perquè aquesta concepció del poder il·limitat i restricte és una cosa molt pròpia de règims totalitaris, i és una cosa que per desgràcia s'ha normalitzat a tot Espanya i molt concretament a Catalunya per part de l'independentisme. Per tant, nosaltres el que fem és defensar senzillament el compliment de la llei i que tothom, tots els ciutadans i també els governants, hem de ser iguals davant de la llei. Un governant, per molt que tingui legitimitat democràtica quan està al capdavant d'una administració pública, ha de tenir present que pot fer allò que la llei l'habilita per fer. No pot fer el que li doni la gana, perquè d'aquesta manera està vulnerant drets fonamentals, i nosaltres creiem que la nostra obligació és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques amb aquesta exigència judicial de responsabilitats, com tu deies abans, constant, però és que clar, els desafiaments i els menysteniments de l'estat de dret per part de l'independentisme són constants, i nosaltres no deixarem, per molt que l'ambient ens digui, no, compte que potser ara convindria deixar passar alguna, és que crec que deixar passar alguna o deixar passar unes quantes ha estat el que ens ha portat fins aquí. Abans del 17, jo crec que el que vam viure va ser un cop en diferit o un cop a càmera lenta. Vam estar vivint uns anys d'una tensió enorme a Catalunya que alguns contemplàvem amb indignació, i ho dèiem, ho manifestàvem als mitjans de comunicació, i alguns ens deien que érem una mica tremendistes i que érem molt fatalistes, i al final es va demostrar que totes les nostres sospites, les d'alguns que estem en aquesta taula, jo parlo per mi si més no, i evidentment el que va passar segurament va superar fins i tot les pitjors expectatives que teníem. Va ser un autèntic cop d'estat des del Parlament, des de les institucions, i això nosaltres, alguns ho avisàvem des de feia molts anys, i ens deien, no, sou tremendistes, fatalistes. Al final s'ha demostrat que exigir responsabilitats davant de la justícia és necessari, perquè si no el nacionalisme és insaciable.
Sí, està clar que vostès continuen tenint les idees molt clares, no? I són idees fortes, i que però la sensació últimament és que Ciutadans no està tan fort, no? Que és una mica feble, i no vostès, però els altres sempre estan com buscant nòvia, no? Per a veure si poden anar junts amb les properes eleccions que poden. A veure, la primera és les municipals. Ahir hi havia unes declaracions de la seva la representant de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Iriarte, que deia que li preguntaven sobre València i de més, però ella marcava molt clarament el criteri de Ciutadans és el partit. Ho tenen clar? O sigui, tenen clar que no necessiten ajudes de partits nous que no tenen cap tipus de representació. Bé, en aquest moment?
Nosaltres tenim clar que Ciutadans és una marca reconeixible, consolidada, amb un diguem-ne, amb uns basaments electorals que són prou sòlids, i d'això n'estem convençuts. I creiem que el més important del constitucionalisme, o pel constitucionalisme millor dit, és després de les eleccions ser capaços d'arribar a acords. Però no creiem que hàgim d'anar juntament amb altres formacions polítiques a les eleccions, i concretament el que comentaves, Àlex, el que comentaves d'aquesta formació de valents, doncs jo crec que s'ha de posar hem de posar les coses en els seus justos termes. Actualment els partits constitucionalistes a Catalunya, o que ens podem reclamar constitucionalistes, jo crec que ningú no dubta que som Ciutadans i el PP, però a parer meu hem d'ampliar el ventall, i si més no, doncs el PSC i Vox tenen dret a reclamar-se constitucionalistes. Després podríem parlar de fins a quin punt és raonable fer-ho o no, però el terreny de joc o el tauler no el podem, jo crec que no el podem constrenyir nosaltres d'entrada, i molt menys un partit que no té representació enlloc, com Valents, que ens està dient que els constitucionalistes som Ciutadans, el PP i ells. A mi ja m'explicaran exactament a títol de què. Per tant, jo crec que hi ha d'haver una certa modèstia en general, i el que no crec que sigui raonable és intentar excloure d'entrada un partit com el PSC del constitucionalisme, i per motius diferents un partit com Vox. Per tant, crec que des d'aquest punt de vista no hi ha un plantejament modest, i no hi ha un plantejament comprensiu amb la realitat catalana actual, perquè clar, em diuen no, és que hauríem de fer un acord entre Ciutadans, el Partit Popular i el Partit Popular i Valents. Doncs ja m'explicaràs diguem-ne quin mèrit ha fet Valents fins ara perquè hagi de ser un dels partits que conformin aquest bloc constitucionalista. Per tant, nosaltres som partidaris d'anar a les eleccions amb la nostra marca, amb les nostres idees, amb els nostres valors, i després de les eleccions, òbviament, serem sempre molt, molt lleials i molt generosos a l'hora d'oferir acords a posteriori, però no ex ante. Nosaltres no som partidaris d'anar coaligats amb cap altre partit a les properes eleccions, ni municipals, ni autonòmiques, i a les que puguin venir.
Vostè és conscient que tant PP com Ciutadans estan en risc de desaparèixer, sobretot en segons quins consistoris, en les properes eleccions? Vull dir, seria una, més enllà de la proposta de Valents, seria una estratègia com a mínim raonable en moltes ciutats de Catalunya.
Bé, jo crec que en termes generals el nostre plantejament és el més desitjable, en el sentit de preservar la nostra autonomia, el nostre projecte, els nostres valors, les nostres idees. El que tu comentes, Iba, efectivament, doncs és una cosa que ha estat sobre el tauler. És veritat que les relacions entre Ciutadans i el Partit Popular, després del que ha passat a Castella i Lleó, del que va passar a Múrcia, i després de veure determinades actituds, doncs jo crec que no estan en aquest moment, diguem, no plantejar acords ex ante amb el Partit Popular tampoc no és una cosa que estigui sobre la taula. Crec que el que hem de fer és mirar per l'interès, òbviament, del conjunt del constitucionalisme, i això jo crec que es pot fer perfectament a posteriori. En casos concrets de municipis molt concrets, doncs ja es veurà, però jo crec que és important que quedi molt clara la idea, que la idea general és que nosaltres volem concórrer a les eleccions amb la nostra marca, amb el nostre partit, amb els nostres valors, amb el nostre projecte, que creiem que és un projecte útil per Catalunya.
Valero.
Sí, ahir es va convocar a Catalunya 5 dies de vaga en el sector de l'ensenyament durant el mes de març, amb l'excusa de que el conseller d'Ensenyament i la Generalitat adelanta el començament del curs escolar, el proper començament del curs escolar, una setmana, del 12 de setembre al 5 de setembre. Això és una cortina de fum per no parlar de l'aplicació del 25% de classes en castellà, o vostè creu que els professors, l'ensenyament català, per adelantar una setmana al començament quan ja estan treballant, cal fer una vaga?
Bé, jo crec, d'entrada, que qui intenta fer o posar una cortina de fum amb tot el que té a veure amb la sentència, amb l'acatament de la sentència del 25% d'hores lectives en castellà, és precisament la conselleria, és precisament el conseller qui intenta llançar a bombo i plateret una notícia com és la de l'avançament del calendari escolar a la setmana del 5 de setembre, intentant, diguem-ne, distreure l'atenció sobre una cosa que ara mateix els incomoda molt, perquè saben positivament que des del punt de vista legal han de complir, han d'acatar les sentències del TCJC i del Tribunal Suprem sobre aquesta exigència democràtica, el 25% d'hores lectives en castellà, i han intentat d'alguna manera distreure l'atenció de l'opinió pública. A partir d'aquí, lògicament, ja sabem com funcionen determinats resorts del poder de la societat civil catalana, no de societat civil catalana, sinó de la societat civil catalana, que és que
els mestres, els professors,
alguns dels sindicats. Alguns dels sindicats que convoquen aquesta vaga, per exemple, la intersindical CSC o fins i tot l'anomenat sindicat d'estudiants dels Països Catalans, al final són corretges de transmissió del missatge separatista i a l'hora de la veritat, a mi, si més no, jo no posaré en dubte, diguem-ne, la legitimitat de les convocatòries, de vaga, etc. Tothom té dret, és un dret constitucional, no ho poso en dubte, però, francament, l'honorabilitat d'alguns d'aquests sindicats, entre d'altres aquest de la intersindical CSC, em sembla més que discutible. Està dirigida per un personatge com és Carles Sastre, un terrorista, alguns sí. en diuen exterrorista, jo dic terrorista a terra lliure, i, per tant, és que a mi una convocatòria que ja té com un dels actors principals aquest sindicat i un altre que és el sindicat d'estudiants dels Països Catalans, que és el sindicat que organitza boicots a qualsevol acte dels joves de Sacabat o de Societat Civil Catalana, ja em resulta em grinyola una mica. Amb tot el respecte, això sí, pels mestres que de bona voluntat i amb els altres sindicats dels quals en parlem tinguin una visió crítica amb el que està fent el govern. Jo també he de reconèixer una cosa, Juan Carlos, deies abans si era una cortina de fum o no. Jo el que tinc clar és que la comunitat educativa està molt inquieta i molt enfadada amb la falta de comunicació d'aquest conseller. Pel que sabem, el senyor Cambray no es reuneix amb les institucions, amb les organitzacions que representen les famílies dels centres, no es reuneix amb organitzacions que representen els professors, no té comunicació, no van avançar a ningú, a les direccions dels centres no van avançar aquest canvi en el calendari escolar i, per tant, jo crec que s'estan comportant amb una falta de responsabilitat digna efectivament de patir vagues i altres coses, fins i tot d'exigir la seva dimissió com a conseller.
Sí, ja portem dues dimissions, la senyora Borràs i el senyor conseller. Ja,
sí, sí. No, però ja, certa manera hi havia una mica de pax, podíem dir, en el món de l'educació, que el conseller Cambray ho ha fet esclatar tot amb la sentència del 25% que no vol complir, s'ha carregat l'escola diferenciada també, ha xantatgejat els centres en certa manera i ara també té revolucionat a tots els docents, no? Alguna cosa amaga aquest conseller perquè tingui a tot el sector revoltat, no?
Jo crec que s'està conduint amb un sectarisme digne de millor causa. La veritat, a mi em sorprèn molt, no em sorprèn perquè ja venim del senyor Bargalló i diguem-ne que ell és un...
Sí, però és un epígon
privilegiat del senyor Bargalló i efectivament jo crec que s'està conduint amb un sectarisme que és molt preocupant i ho veiem amb coses com, per exemple, el tema de l'educació diferenciada, el que ell de manera insistent diu als col·legis o les escoles que s'agreguen per sexe. És evident que aquest model és un model constitucional. El Tribunal Constitucional s'ha manifestat en pro d'aquest model, ha dit que és un model tan respectable com qualsevol altre. Clar. I que, a més, és un model constitucional perquè precisament dona resposta al dret constitucional que tenim els pares espanyols, els ciutadans espanyols que tenim fills, a elegir, a escollir la millor educació d'acord amb les nostres creences i amb la nostra visió del món. Jo crec que això és una cosa indiscutible. Per tant, els concerts a les escoles diferenciades tenen una empara constitucional, que ara, per desgràcia, hi ha una creuada o una anticreuada contra tot el que tingui a veure amb la religió catòlica, que ve del govern d'Espanya i que ve també del govern de la Generalitat, i això, doncs, malauradament, és, va en detriment de la llibertat, i t'ho diu un agnòstic, una persona, jo no escolliria una escola d'educació diferenciada pels meus fills, però estic convençut que el que passa a Catalunya és un problema amb la llibertat, és un problema de llibertat, i s'està perjudicant la llibertat dels pares, s'està perjudicant la llibertat de la ciutadania per una qüestió estrictament ideològica i per una qüestió estrictament de sectarisme. I això és el que jo veig que és la característica essencial del senyor Cambray quan, pel que fa a l'apartat de l'educació, i és general al conjunt dels membres del govern.
Quim?
Jo li volia fer una pregunta sobre les paraules. Les paraules tenen el poder, el fort poder de fer convèncer o no. I abans s'ha parlat d'exterrorista i terrorista. No sé si ha vist la pel·lícula My Shovel.
No l'he vista. No,
doncs li recomano. És la història de la dona de José María Jáuregui, que la relació que té amb el seu assassí, aquell que va matar. Vostès parlen moltes vegades de pactar amb els terroristes de Bildu. No crec que hi ha hagut, existeix una evolució amb algunes idees que igual el votant de Ciutadans ja podria entendre que, home, Bildu és una força política que recolzava els terroristes, que els terroristes sempre seran terroristes, però que les paraules igual es podrien canviar perquè van en contra seva, en contra de la seva formació.
Bé, jo crec que és evident, jo sóc partidari de ser molt curós amb el llenguatge, sóc partidari de ser respectuós amb l'adversari polític. Reconec que a mi, si hi ha un partit, abans parlàvem, abans de començar l'entrevista, dels possibles cordons sanitaris que hi pugui haver a Espanya. Jo no sóc partidari, gens partidari de cap cordó sanitari. Ara, jo crec que a Espanya hi ha només una força política que, a parer meu, seria susceptible de ser objecte d'un cordó sanitari amb un criteri de raonabilitat, que és Bildu, efectivament. Bildu és un partit que no només donava suport al terrorisme ETA, sinó que era el braç polític d'una banda terrorista. És un partit que sistemàticament menysprea el patiment de les víctimes del terrorisme. És un partit que fa homenatges als anomenats onguietorris, als expresos d'ETA quan tornen als seus pobles d'origen. Per tant, és un partit que continua justificant, en definitiva, el que ells anomenen la lluita armada, en definitiva el terrorisme i fer impossible la vida dels seus conciutadans. Jo insisteixo, no seria gens partidari fer cordons sanitaris a ningú, però si hi ha un partit que per mi mereix el menyspreu moral és Bildu per la seva actitud envers la societat basca i la resta de l'espanyola. Jo sento discursos dels membres de Bildu, a qui jo personalment, com que hauria de fer una selecció a qui pots anomenar exterrorista o terrorista, que crec que actualment de la direcció de Bildu doncs hauríem de mirar qui ha tingut una participació directa amb l'organització terrorista, però el que és evident és que continuen menystenint el patiment de la societat basca amb el terrorisme d'ETA. Per tant, jo sí, amb alguns seria implacable, per bé que sempre seré partidari de la tesa de mira, seré partidari al respecte, seria amb Bildu, efectivament.
El cordó sanitari que va néixer aquí a Catalunya, recordem que el primer cordó sanitari el va organitzar el tripartit, si no m'equivoco,
no?
El pacte del Tinell, no?
Efectivament.
I encara perdura aquest pacte en contra del PP. I ara tenim un altre cordó sanitari, en aquest cas també el Parlament, en contra de Vox, no? Vull dir, quina opinió li mereix aquest pacte o aquest cordó sanitari que hi ha aquí a Catalunya contra el PP, i quina relació té Ciutadans amb Vox al Parlament? Sí, com Vox, no el PP, que m'he equivocat.
Nosaltres amb els diputats de Vox tenim una relació cordial i en alguns casos amical. Jo tinc molt bona relació amb alguns diputats de Vox, concretament amb l'Antonio Gallego, amb el Juan Garriga, amb el mateix Ignacio, amb el Manuel Acosta. Són gent, la veritat, de tracte molt raonable. A partir d'aquí, les diferències ideològiques entre Ciutadans i Vox són evidents, són paleses. A mi Vox és un partit que dirà coses, algunes coses que em puguin semblar raonables i d'altres que no m'ho semblen gens. Té una aproximació a la qüestió de la immigració que a mi em sembla molt discutible, molt discutible. Té una tendència a relacionar qualsevol cosa amb els menes, d'una manera, a parer meu, amb els menes, amb els menors tutelats per la Generalitat, que em sembla poc responsable, i des d'aquest punt de vista jo sempre faré crítiques, com les he fetes al Parlament, sobre la seva aproximació a la política. Des d'aquesta crítica, que crec que és profunda i és molt sincera, ja t'ho ben asseguro, jo sóc el primer que, quan estic al Parlament, m'esparvero quan alguns em diuen que hem de fer un cordó sanitari a Vox, aquells que pacten amb la CUP, les joventuts de les quals recordo que destrossen a cops de martell les seus del meu partit i la d'altres partits constitucionalistes, o pacten amb Esquerra Republicana els portaestandards del lema Espanya ens roba, o amb Junts per Catalunya, que tenen diputats, com el senyor Torra en el seu dia, que deia que els espanyols són bèsties tarades en forma humana, o un diputat actual que diu que no aprovaran mai una resolució al Parlament que estigui feta en castellà. Per tant, a mi m'estan dient aquesta, com dir-ho d'una manera respectuosa, aquesta amalgama de partits que tendeixen al fanatisme en molts aspectes, m'estan dient que no puc pactar o no puc tenir cap mena de relació ni tan sols personal amb la gent de Vox. Home, a mi em sembla, si més no, d'un fariseisme tremendo.
Sí, a mi m'agradaria que avalués el paper que està exercint Salvador Illa com a cap de l'oposició, com a líder de l'oposició. Vostè, que és d'un partit que també ha exercit la tasca de lideratge de l'oposició en la legislatura anterior de les eleccions del 17. És un bastó encara per al independentisme, el paper del PSC, o veritablement està fent una tasca opositora?
Doncs jo lamento dir-te, Juan Carlos, que per mi està exercint efectivament de crossa del separatisme. Dic que lamento dir-t'ho, primer, perquè tinc una molt bona relació personal amb el senyor Illa, tinc un respecte per ell, a més em sembla un polític molt interessant perquè és un polític que no insulta, un polític que respecta l'adversari, que és capaç de trobar paraules per no ser feridor, per no insultar el seu adversari polític, i jo això en política em sembla molt lloable. De fet, quan era ministre ho feia sovint, quan es va acomiadar com a ministre va tenir una actitud per mi impecable i va tenir un paper molt difícil durant la pandèmia. Dit això, quan arriba al Parlament de Catalunya, des del respecte i l'afecte personal, he de dir que la seva tasca com a líder de l'oposició, doncs és molt millorable. I no té res a veure amb la que vam exercir nosaltres quan érem el partit majoritari de l'oposició, primer amb Inés Arrimadas i finalment amb Carlos Carrizosa. Jo crec, des d'aquest punt de vista, que hi ha una diferència abismal entre la nostra oposició, que abans deia la IVA, si no anàvem massa als tribunals, o que alguns podien pensar que anàvem massa als tribunals, home, entre poc i massa, i el que és evident és que nosaltres hem exercit com a oposició responsable defensant els interessos del constitucionalisme a Catalunya, dels ciutadans, que se senten moltes vegades menys tinguts i menyspreats pel govern de la Generalitat. El senyor Illa, en canvi, en moltes ocasions es mimetitza amb el nacionalisme, es mimetitza amb les tesis del separatisme, amb la qüestió lingüística, una qüestió que és central. Alguns diuen, no, deixeu de parlar de llengua perquè és un tema central. En el nostre debat públic és un tema central i qui no ho vulgui veure, doncs a mi que m'ho expliquin. És evident que Catalunya governa un nacionalisme de caire lingüístic, de sempre, des de fa 40 anys, l'anomenat nacionalisme lingüístic. I aquest nacionalisme té com una de les seves principals qüestions, una de les seves principals, dels seus principals eixos, precisament menys tenir els catalans que s'expressen en castellà, el paper de la llengua espanyola a Catalunya, la importància de la llengua espanyola per la cultura catalana, això és una cosa evident. I el PSC, tornant a la pregunta, Juan Carlos, doncs té una tendència, a parer meu preocupant, a mimetitzar-se amb les tesis nacionalistes amb la qüestió lingüística. Per exemple, el senyor Illa diu ara que es volen sumar al pacte, anomenat pacte nacional, en clau nacionalista, l'anomenat pacte nacional per la llengua, que en realitat és un pacte per blindar l'exclusió del castellà de la vida pública de Catalunya. Això és l'anomenat pacte nacional per la llengua i això és el que està disposat a signar el senyor Illa. Jo crec que això posa en evidència, posa de manifest que el PSC no està per la tasca de fer una oposició real al nacionalisme i els ciutadans de Catalunya, això que van poder fins i tot votar el senyor Illa pensant que podia fer una oposició al nacionalisme, crec que alguns deuen estar decebuts. A mi, però, francament, el PSC ja no em decep perquè fa molts anys que fa una tasca molt semblant i un paper galdós en la defensa dels drets individuals dels catalans.
Però perquè és que va amb el tema i ara et deixo l'Aiva, que no.
És que l'Aiva porta tres
anys. Sí,
la pobra. Sí, l'Aiva agafarà la paraula i no us deixarà parlar més.
M'he donat compte, sí, perdó. Però vostè estaria d'acord, com diu el senyor Illa, que cada direcció d'escola posés el seu tant per cent de català i de castellà? O sigui,
segons,
que el director...
segons quina comarca, segons...
No, no, per això, no? Sí, 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 cada direc... sí, cada... no, ja, no, no ni comarca, sinó sí, la direcció de
cada,
la proposta.
Però això, això és la que va aprovar Ernest Maragall, eh? I el tripartit, sí, sí. I no s'ha aplicat mai.
Correcte,
no.
Correcte, això, per això ho dic.
No, no em convenç, no em convenç per una cosa. No. Jo entenc el, diguem-ne, la nostra posició sobre la llengua, i t'ho dic també, igual que abans deia que soc partidari de defensar l'educació diferenciada des del meu agnosticisme, soc partidari de defensar la presència del castellà a les aules catalanes des de la meva militància bilingüe. Jo sóc una persona plenament bilingüe, faig la meva vida absolutament en català i en castellà, sense cap mena de problema, sense cap mena de recança, les meves intervencions parlamentàries són indistintament en català i en castellà, però crec que el castellà està menys tingut a la vida institucional catalana. I això té molt a veure amb la seva presència a les aules. I per tant, crec que s'ha de garantir des dels poders públics un mínim de castellà. Això és una cosa que hauria d'haver fet el govern, però com que s'entesten a no fer-ho, al final el Tribunal Constitucional va haver de dir, el Tribunal Suprem, perdó, va haver de dir que el 25% de les hores lectives havia de ser en castellà. Aquest 25%, que moltes vegades el conseller Cambray diu, això no és una qüestió de percentatges, com poden venir els jutges de Madrid a dir-nos quin percentatge de castellà...
I posen
jutges catalans, evidentment, però a banda d'això, diuen, uns jutges de Madrid venen a dir-nos que hem d'impartir un 25% de les hores en castellà. És que aquest 25%, que és un mínim, que a més tant el TSJC com a
mi
és una assignatura més, i tot aquest guirigall és per una assignatura més en castellà. Imaginem-nos a quin punt de deshonestedat hem arribat en la política catalana. Aquest 25% és una assignatura més, i jo crec que és un mínim que hem de respectar, perquè no és una qüestió de, diguem-ne, de presència al castellà, ni que el castellà hagi de desaparèixer. No, a mi la salut de la llengua castellana o de la llengua espanyola em preocupa relativament poc, com és normal, una llengua que és parlada per 500 milions d'habitants a tot el món, que és la segona llengua més parlada al món i a més una de les més estudiades com a segona llengua estrangera. No, em preocupa especialment el seu menysteniment institucional, el fet que sentimentalment s'estigui imposant un allunyament sentimental i cultural de tot el que tingui a veure amb Espanya des de la cuna fins a la sepultura a Catalunya. És a dir, des de les aules ja s'està dient als nens que el castellà és una llengua de segona o estrangera a Catalunya. I per, no és només pels catalans que tenim el castellà com a llengua materna, és que és també pels catalans que tenen el català com a llengua materna que seria desitjable que tinguessin una vivència equilibrada de la seva catalanitat, que ha de tenir, lògicament, en les dues llengües principals dels catalans, un dels seus pals de paller. Per tant, jo no crec que sigui raonable deixar tot això, que és tan important, en mans dels directors dels centres. A més, crec que és posar-los en una situació realment complicada i, a més, atribuir una responsabilitat que no haurien de tenir. Això hauria de venir dels poders públics, que són els que han de vetllar per la convivència, pel reconeixement dels drets individuals, i en aquest sentit jo crec que la presència del castellà és evident que és molt migrada actualment en el nostre sistema educatiu, i crec que hauria d'augmentar-se fins a aquest 25%, que és, més, és un mínim, que és una poca cosa.
Sobretot si a molts els hi van... sobretot si... Ho sento.
Dilluns és el dia mundial de la llengua materna.
Fantàstic. Jo li vull fer dues preguntes perquè si no em deixaran tornar a parlar.
Jo tinc una falca, fet, encara.
Vinga, doncs jo faig les preguntes i després tu la falca. La primera és, aquest divendres s'ha reunit la bilateral, que torna després de 6 mesos i de 3 anys de no reunir-se. Crec que això és un signe de que aquest govern, malgrat tot, el govern de Pere Aragonès, està disposat a entrar en la gestió de l'ordinari, del dia a dia. I després li preguntaré per la situació de Ciutadans a nivell nacional espanyol.
Tant de bo, IVA fos una mostra de normalitat institucional. Per desgràcia, quan es convoca la conferència de presidents, el senyor Aragonès ja diu que no hi assistirà. Per tant, la normalitat institucional encara està lluny a Catalunya, jo crec que això és una evidència. Alguns pretenen dir-nos que estem molt millor que fa un temps, però jo crec que, diguem-ne, la situació és latent, i el nacionalisme l'única cosa que està fent és rearmar-se i preparant un nou cop, que és el que intentaran de seguida que puguin, perquè és la seva naturalesa. Jo no crec que en termes d'opinió estiguem molt millor que fa un temps. Sí que crec que l'opinió pública catalana ara és més porosa, ara és més oberta, hi ha més debat públic, i això jo crec que és sa, però és veritat que el nacionalisme està d'alguna manera doncs intentant vetllar armes pel seu pròxim embat a l'estat democràtic de dret. Per tant, a mi em preocupa aquesta sensació que alguns pretenen imposar-nos, que les coses ja, aquí ja no passa res. Ara, que assisteixi el govern a la bilateral tampoc no és novetat. El que seria una novetat és que el president aragonès decidís anar a la conferència de presidents. Aquí hi ha una qüestió que és evident. El nostre estat autonòmic és un estat de tall o de caire federal. Això és una evidència. I aquells que s'omplen la boca de parlar de la pluralitat d'Espanya, de la diversitat d'Espanya, i que no es reconeix la diversitat d'Espanya, quan jo crec que Espanya és un país que ha fet molt en el reconeixement de la seva diversitat intrínseca, al final són els mateixos que plantegen la realitat com si Catalunya fos una realitat homogènia i unitària, que s'enfronta a una altra realitat homogènia i unitària, que són contraposables entre si, que són Catalunya i Espanya. I això no funciona així. Si hi ha algun lloc en el qual el pluralisme, la diversitat és especialment intens, són regions o llocs com ara Catalunya. Per tant, em fa molta gràcia que alguns exigeixin el reconeixement de la diversitat al tot i neguin sistemàticament el reconeixement de la diversitat de les parts. I això és el que es fa des de Catalunya. Per tant, per mi el que seria desitjable i normal seria que el president de la Generalitat representés el conjunt dels ciutadans de Catalunya i no només una facció o una fracció que és el separatisme.
Ja ho veurem si ho fa el dia 25, és el dia de la conferència de presidents. Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya Andorra aquest dissabte amb el Juan Carlos Valero, Alex Salmon, Ivan Guerra, el convidat d'avui, el senyor Nacho Martín Blanco, portaveu de Ciutadans del Parlament. Jo arribo al moment de recordar-te una promoció que tenen la gent de l'Eurostars Gran Marina, doncs preparada per tots vosaltres. Divendres nit i dissabte nit podeu gaudir d'un magnífic sopar, podeu dormir aquí al Gran Marina, podeu també esmorzar per al mòdic preu de 150 euros dissabte i diumenge. Avui dissabte
la parella.
Ja, la parella, us podeu apuntar, si no és per aquest dissabte, doncs pel pròxim cap de setmana. 150 euros, vine a sopar, queda't a dormir i a més pots esmorzar. Com pots fer-ho? Doncs mira, hi ha dues possibilitats: trucant al telèfon, que és el 93 603 9000 i indicar la promoció cena. I si no, pots entrar a la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran acabat amb D, granmarinahotel.com, i clicar el codi cena, 93 603 9000, o granmarinahotel.com. Vine a sopar, queda't a dormir, pots esmorzar, 150 euros la parella, divendres i dissabte. Jo crec que val la pena aprofitar-ho i gaudir-ho, com ja han fet molts dels que aquí estem presents i dels que ens estan escoltant. Dit això, la Ivan Enguera tenia una segona pregunta, no?
Sí, aprofito.
Va, ens queden pocs minutets.
Doncs molt ràpidament, com veu la situació del seu partit a nivell nacional espanyol després d'unes eleccions a Castella i Lleó que han estat molt dures i que els han deixat amb un únic diputat o procurador a les Corts?
Bé, jo crec que veient el context general d'Espanya, amb la polarització, amb el, diguem-ne, amb l'embat populista que s'ha tornat encara més cru en els últims anys, jo crec que Ciutadans és evident que continua sent un partit absolutament imprescindible per Espanya. Per tant, crec que val la pena fer l'esforç per continuar treballant en aquest projecte liberal, de centre, que és un projecte que al final el que pretén és aconseguir una certa raonabilitat en la política, que la raó d'estat estigui present en les nostres decisions, en la nostra vida política, en la nostra vida pública, i intentant la mesura del possible evitar que els populismes d'un i altre signe siguin determinants en la vida política del nostre país. Ja sabem com és un govern entre el PSOE i Podemos, que és un desastre, i jo crec que tampoc seria desitjable per Espanya un govern entre el Partit Popular i Vox. En canvi, governs entre partits que són de centre o que tenen una certa tendència cap al centre, jo crec que és el que necessita Espanya i és el que necessita Castella i Lleó. Veurem com van les coses ara a partir d'ara a Castella i Lleó. Crec que l'escenari és evident que és pitjor. El PP va convocar unes eleccions per aconseguir una majoria aclaparadora, no l'ha aconseguida, i ara es troba en una situació que segurament haurà d'acabar pactant amb Vox, i és evident que un govern amb Vox és un govern molt més inestable, molt més, diguem-ne, poc, serà molt menys eficient que un govern entre el Partit Popular i Ciutadans, perquè aquelles forces que tenen una voluntat centrista, que tenen la capacitat de reconèixer l'adversari polític com un adversari legítim, que tenen la capacitat de comprendre el joc polític com un joc entre govern i oposició, que és fonamental que hi hagi una oposició ferma per una oposició respectuosa i no menys tenir els teus adversaris polítics presentant-los com a feixistes, presentant-los com a gairebé com a diguem-ne ciutadans de segona, com a diables. Jo crec que això és evident que ho hem d'evitar, i crec que un partit com Ciutadans garanteix aquesta aproximació a la política respectuosa, raonable i de política útil.
4 minutets, dues preguntes, ràpid. Valero sí. I Salmón.
Sí, bueno, no hem parlat del PP i de la guerra fratricida, no? que tenen entre, vale. Entre Genova
pregunta.
I...
Senyor Martín Blanco no és del PP.
No, però home, però sí que com a espectador de la política podria fer-nos un comentari de com
passada,
resoldre aquesta situació, però com que estem en Cardestoltes, també li volia fer la pregunta respecte al cartell que ha fet... que han fet a Lleida amb la figura de Felip V ficant-li la seu en el cap, obrint-li el cap i la seu de Lleida al cap. Què passa amb la monarquia? És l'únic que queda en els independentistes atacar el símbol del cap de l'Estat agafant el seu antecessor, l'ancestre, no?
Sí, jo crec que el que passa a Catalunya és que hi ha una enorme falta de cultura política i una enorme falta de cultura en general en la classe, en una part important de la classe política. Jo crec que aquesta gent que fa aquesta mena de campanyes, que efectivament el rei representa, la monarquia representa la unitat i la permanència de l'Estat, la unitat i la permanència de la nació espanyola, i jo crec que això és una cosa que, diguem-ne, és insostenible o és insuportable, més ben dit, pels nacionalistes, i per tant, per això tenen aquesta acritud contra el rei Felip VI, i en aquest cas contra el rei Felip V. Ara, hauríem de saber que tant a Lleida, concretament, per exemple, a la Vall d'Aran, per exemple, hi va haver molta gent partidària de la causa borbònica, partidària de la causa del senyor Felip V, i jo crec que això és una cosa que molta gent oblida sovint, perquè fan aquests discursos maniqueus de bons i dolents que tant agraden als populismes. Per tant, a mi francament em mereix tot el menyspreu aquesta mena de campanyes que són clarament contràries a la convivència.
Quan veus que has vingut amb aquesta gent?
Queda el Carnestoltes del PP.
Volia preguntar,
per això és un espectacle lamentable, la veritat.
Per la corporació, però no sé si queda temps.
Vostès
tenien l'oportunitat a la legislatura passada de fer alguna cosa, no ho van fer. Ara va haver un pacte ràpid al desembre sobre la corporació. És un pacte positiu o polític?
És un pacte, francament, de vergonya. Per dir-ho ràpidament, és un pacte de vergonya en el qual el PSC ha tornat a fer el que ha fet sempre, que és fer de crossa, com deia abans el Juan Carlos, dels partits separatistes. Ha col·locat, per exemple, al capdavant del CAC, del Consell d'Audiovisual de Catalunya, l'òrgan que ha de vetllar per la pluralitat i el pluralisme a TV3 i la neutralitat de TV3, ha col·locat a un personatge que és l'hagiògraf, el biògraf de Carles Puigdemont, com és el senyor Xevi Xirgo. Jo crec que per fer pactes així, més val no fer-los, la veritat.
Molt bé, doncs, parlant de la Corpo, doncs tanquem el conversa d'aquest dissabte. L'hem fet amb el Juan Carlos Valero, amb l'Àlex Salmon, l'Ivan Guerri, el protagonista d'avui, el senyor Nacho Martín Blanco, portaveu de Ciutadans del Parlament de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè.
I moltíssima
vostè,
sort,
gràcies,
que ja la necessitaran, eh?
Sí, els partits constitucionalistes, eh? Ens en sortirem, Carlos.
Tanta divisió no portareu a l'abstenció?
Espero que no.
No?
Jo crec que la gent serà conscient del que ens juguem.
Doncs amb aquest missatge hem de tancar el conversa d'aquest dissabte. Tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Visca Felip V, sí.